Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. De què fa gust la lluna? Feia molt temps que els animals volien saber quin gust tenia la lluna. Era dolça o salada? Només en volien tastar un trosset petit. A les nits miraven ansiosos cap al cel, es posaven de puntetes i estiraven el coll, les cames, els braços, tot intentant agafar-la. Però tot era en va, i ni tan sols l'animal més gran la podia tocar. Un bon dia, la petita tortuga va decidir pujar a la muntanya més alta per tal de poder arribar a la lluna. Des d'allà dalt, la lluna estava més a prop. Però tot i això, la tortuga no la va poder tocar. Aleshores, la tortuga va cridar a l'elefant.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser l'arribarem a tocar.
La lluna va pensar que es tractava d'un joc. I a mesura que l'elefant se li acostava, ella se n'allunyava a poc a poc. Com que l'elefant no va poder tocar la lluna, va cridar la girafa.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser l'arribarem a tocar.
Però en veure la girafa, la lluna es va enlairar encara una mica més. I la girafa no va parar d'estirar el coll, però no va servir de res. I la girafa va cridar la zebra.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser ens hi acostarem més.
La lluna li va agafar gust al joc i tornar a enlairar-se una micona més. La zebra s'hi va esforçar molt i molt, però tampoc no va poder tocar la lluna. I la zebra va cridar el lleó.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser hi arribarem.
Però quan la lluna va veure el lleó, encara es va enlairar una mica més. Tampoc aquest cop no van aconseguir tocar la lluna i el lleó va cridar la guineu.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser hi arribarem.
Tot just veure la guineu, la lluna va tornar a enlairar-se una mica més. No li faltava pas gaire per arribar-hi. Però quan gairebé la tenia a tocar, la lluna s'escapolia. I la guineu va cridar el mico.
Ara sí que ho aconseguirem. Apa, enfila't a la meva esquena.
La lluna, quan va veure el mico, encara va recular una mica més. El mico ja podia olorar-la. Però de tocar-la, res de res. I el mico va cridar el ratolí.
Enfila't a la meva esquena i tocarem la lluna.
La lluna es va mirar el ratolí i va pensar.
De ben segur que un animal tan petitó no em podrà agafar mai.
I com que començava a estar una mica farta d'aquell joc, la lluna es va quedar on era. Aleshores, el ratolí s'enfila damunt de la tortuga, de l'elefant, de la girafa, de la zebra, del lleó, de la guineu i del mico. I d'una mossegada, nyam, va arrencar un bocinet de lluna. El va saborir satisfet. i després en donar un trosset al mico, a la guineu, al lleó, a la zebra, a la girafa, a l'elefant i a la tortuga. I van trobar que la lluna tenia el gust d'allò que més agradava a cadascú. Aquella nit, els animals van dormir molt i molt juntets. El peix, que ho havia vist tot i no en tenia res, va dir:
i ara, tant d'esforç per arribar a aquella lluna que hi ha al cel, que no han vist que aquí a l'aigua n'hi ha una de més a prop.
I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. De què fa gust la lluna? Un conte de Michael Gregniec, traducció en català, Maria Viu, de la editorial Calandraca, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
El ventafocs. Hi havia una vegada un rei i una reina que vivien en un palau. Tenien un fill, el príncep, que creixia la mar de feliç i sense gaires preocupacions, perquè, tot i ser ben jove, ja sabia què faria a la vida: ser rei. Un dia el rei va morir i la reina va decidir casar-se en segones núpcies amb un senyor galant que tenia dos fills, que es convertirien en els germanastres del príncep. La mala sort va voler que, al cap de poc temps, la reina també morís. El nou rei volia que un dels seus fills fos el seu successor i no pas el príncep. Per això el rei i els germanastres almenys tenien. No li parlaven, no jugaven amb ell, no l'ajudaven, ni tan sols el deixaven assistir a les classes d'aprenent de rei. Se'n mofaven i li deien:
borinot, sapastre, no seràs ningú, no faràs mai res de bo a la vida, no saps fer res de res.
Per tal de no tenir-lo voltant per palau, li van donar una feina ben simple i senzilla: faria de ventafocs. De bon matí hauria d'encendre les espelmes, les torxes i les llars de foc de totes les sales. Durant el dia hauria de ventar els focs per mantenir-los vius. I a la nit els hauria d'apagar per evitar un incendi mentre tothom dormia. El nou rei va decidir organitzar una festassa perquè els prínceps demostressin les seves virtuts i destreses. Així ningú no dubtaria que eren els millors per ocupar el tron. Tot el reialme hi havia estat convidat i a mitja tarda va començar a arribar la gent. Els germanastres van demostrar les seves habilitats. Van muntar a cavall, van lluitar amb l'espasa, van fer tir amb arc, van lluir les seves millors gales. I a la traca final, al ball. En sonar la música, els prínceps van saltar la pista de ball i es mogueren amb ritme davant totes les dames, damiseles, joves i cavallers. Els convidats se'ls van unir ràpidament. Aquell dia, el ventafocs s'havia llevat més d'hora que de costum per escalfar totes les sales de palau i, mentre ventava els focs, mirava de reull com tothom s'ho passava d'allò més bé. Sempre havia pensat que seria el rei i ara s'havia convertit en el servent més humil de tots els servents. Ningú no se'l mirava, ni s'adonaven de la seva presència. I, a més, s'avorria tant. En caure la nit, la gresca continuava a Palau, però el ventafocs estava baldat d'haver matinat tant. La mosca li anava pujant cada vegada més al nas, fins que al final, ben empipat, va decidir que ja era hora d'anar a dormir. Així doncs, va anar apagant totes les espelmes i torxes i el Palau es va quedar completament a les fosques. Es va fer el caos. La gent xisclava i corria com a boja. Els germanastres, els primers de tots. Els convidats anaven amunt i avall, xocaven entre ells, rodolaven escales avall. A poc, tothom va fugir i el Palau es va quedar a les fosques. I en silenci, el ball havia acabat. L'endemà al matí, el ventafocs va ser, com sempre, el primer de llevar-se. Però en sortir de la seva cambra va exclamar sorprès.
Renoi, què és tot aquest desordre?
Quan ho van sentir, el rei i els germanastres van córrer a veure què havia passat. El palau estava ple de sabates, sabates i sabates. N'hi havia pels passadissos, per les escales, a dins dels armaris, damunt les espelmes. La gent les havia perdut quan fugia cap a casa seva.
Això és un desastre. Mira que n'ets de sabatot. No saps ni fer bé de mentafocs.
Li va etzibar el rei.
Ara hauràs d'endreçar-ho tot.
Durant 3 dies i 3 nits, el ventafocs va haver de netejar, endreçar i classificar totes aquelles sabates i col·locar-les a la sala dels objectes perduts, que aviat va quedar petita. Va recollir sabates de tots colors i mides, de seda i de cristall, amb llaços i lluentons, de xarol i de ballarina, botes de caminar i espardenyes, sabates de taló, botes camperes i, fins i tot, també alguna xancleta i algun esclop. A mesura que les recollia, les anava organitzant per número, model i color. La mitjanit del tercer dia, quan el rellotge tocava a les 12, va trobar la sabata més bonica que havia vist mai. Era austera i feta d'espar, sense fils d'or ni llaços, però tan ben trenada i cosida que s'acostava a la perfecció. El ventafocs va quedar admirat davant d'aquella obra d'art.
Tant de bo un dia jo pogués fer alguna cosa tan ben feta.
Va sospirar el ventafocs.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. De què fa gust la lluna? Feia molt temps que els animals volien saber quin gust tenia la lluna. Era dolça o salada? Només en volien tastar un trosset petit. A les nits miraven ansiosos cap al cel. Es posaven de puntetes i estiraven el coll, les cames, els braços, tot intentant agafar-la. Però tot era en va. I ni tan sols l'animal més gran la podia tocar. Un bon dia, la petita tortuga va decidir pujar a la muntanya més alta per tal de poder arribar a la lluna. Des d'allà dalt, la lluna estava més a prop. Però tot i això, la tortuga no la va poder tocar. Aleshores, la tortuga va cridar l'elefant.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser l'arribarem a tocar.
La lluna va pensar que es tractava d'un joc, i a mesura que l'elefant se li acostava, ella se n'allunyava a poc a poc. Com que l'elefant no va poder tocar la lluna, va cridar la girafa.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser l'arribarem a tocar.
Però en veure la girafa, la lluna es va enlairar encara una mica més. I la girafa no va parar d'estirar el coll, però no va servir de res. I la girafa va cridar la zebra.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser ens hi acostarem més.
La lluna li va agafar gust al joc i tornar a enlairar-se una micona més. La zebra s'hi va esforçar molt i molt, però tampoc no va poder tocar la lluna. I la zebra va cridar el lleó.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser hi arribarem.
Però quan la lluna va veure el lleó, encara es va enlairar una mica més. Tampoc aquest cop no van aconseguir tocar la lluna i el lleó va cridar la guineu.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser hi arribarem.
Tot just veure la guineu, la lluna va tornar a enlairar-se una mica més. No li faltava pas gaire per arribar-hi, però quan gairebé la tenia a tocar, la lluna s'escapolia. I la guineu va cridar el mico.
Ara sí que ho aconseguirem. Apa, enfila't a la meva esquena.
La lluna, quan va veure el mico, encara va recular una mica més. El mico ja podia olorar-la. Però de tocar-la, res de res. I el mico va cridar el ratolí.
Enfila't a la meva esquena i tocarem la lluna.
La lluna es va mirar el ratolí i va pensar...
De ben segur que un animal tan petitó no em podrà agafar mai.
I com que començava a estar una mica farta d'aquell joc, la lluna es va quedar on era. Aleshores, el ratolí s'enfila damunt de la tortuga, de l'elefant, de la girafa, de la zebra, del lleó, de la guineu i del mico. I d'una mossegada, nyam, va arrencar un bocinet de lluna. El va saborir satisfet. I després en donar un trosset al mico, a la guineu, al lleó, a la zebra, a la girafa, a l'elefant i a la tortuga. I van trobar que la lluna tenia el gust d'allò que més agradava a cadascú. Aquella nit, els animals van dormir molt i molt juntets. El peix, que ho havia vist tot i no en tenia res, va dir...
I ara... Tant d'esforç per arribar a aquella lluna que hi ha al cel, que no han vist que aquí a l'aigua n'hi ha una de més a prop.
I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. De què fa gust la lluna? Un conte de Michael Gregniec, traducció en català, Maria Viu, de l'editorial Calandraca. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
El ventafocs. Hi havia una vegada un rei i una reina que vivien en un palau. Tenien un fill, el príncep, que creixia la mar de feliç i sense gaires preocupacions, perquè, tot i ser ben jove, ja sabia què faria a la vida: ser rei. Un dia el rei va morir i la reina va decidir casar-se en segones núpcies amb un senyor galant que tenia dos fills, que es convertirien en els germanastres del príncep. La mala sort va voler que, al cap de poc temps, la reina també morís. El nou rei volia que un dels seus fills fos el seu successor i no pas el príncep. Per això el rei i els germanastres almenys tenien. No li parlaven, no jugaven amb ell, no l'ajudaven, ni tan sols el deixaven assistir a les classes d'aprenent de rei. Se'n mofaven i li deien:
Borinot, sapastre, no seràs ningú, no faràs mai res de bo a la vida, no saps fer res de res.
Per tal de no tenir-lo voltant per palau, li van donar una feina ben simple i senzilla: faria de ventafocs. De bon matí hauria d'encendre les espelmes, les torxes i les llars de foc de totes les sales. Durant el dia hauria de ventar els focs per mantenir-los vius. I a la nit els hauria d'apagar per evitar un incendi mentre tothom dormia. El nou rei va decidir organitzar una festassa perquè els prínceps demostressin les seves virtuts i destreses. Així ningú no dubtaria que eren els millors per ocupar el tron. Tot el reialme hi havia estat convidat i a mitja tarda va començar a arribar la gent. Els germanastres van demostrar les seves habilitats. Van muntar a cavall, van lluitar amb l'espasa, van fer tir amb arc, van lluir les seves millors gales. I a la traca final, al ball. En sonar la música, els prínceps van saltar la pista de ball i es mogueren amb ritme davant totes les dames, damiseles, joves i cavallers. Els convidats se'ls van unir ràpidament. Aquell dia, el ventafocs s'havia llevat més d'hora que de costum per escalfar totes les sales de palau i, mentre ventava els focs, mirava de reull com tothom s'ho passava d'allò més bé. Sempre havia pensat que seria el rei i ara s'havia convertit en el servent més humil de tots els servents. Ningú no se'l mirava, ni s'adonaven de la seva presència. I, a més, s'avorria tant. En caure la nit, la gresca continuava a palau, però el ventafocs estava baldat d'haver matinat tant. La mosca li anava pujant cada vegada més al nas, fins que al final, ben empipat, va decidir que ja era hora d'anar a dormir. Així doncs, va anar apagant totes les espelmes i torxes i el palau es va quedar completament a les fosques. Es va fer el caos. La gent xisclava i corria com a boja. Els germanastres, els primers de tots. Els convidats anaven amunt i avall, xocaven entre ells, rodolaven escales avall. A poc, tothom va fugir i el palau es va quedar a les fosques. I en silenci, el ball havia acabat. L'endemà al matí, el ventafocs va ser, com sempre, el primer de llevar-se. Però en sortir de la seva cambra va exclamar sorprès:
Renoi, què és tot aquest desordre?
Quan ho van sentir, el rei i els germanastres van córrer a veure què havia passat. El palau estava ple de sabates, sabates i sabates. N'hi havia pels passadissos, per les escales, a dins dels armaris, damunt les espelmes. La gent les havia perdut quan fugia cap a casa seva.
Això és un desastre. Mira que no ets de sabatot. No saps ni fer bé de mentafocs.
Li va etzibar el rei.
Ara hauràs d'endreçar-ho tot.
Durant 3 dies i 3 nits, el ventafocs va haver de netejar, endreçar i classificar totes aquelles sabates i col·locar-les a la sala dels objectes perduts, que aviat va quedar petita. Va recollir sabates de tots colors i mides, de seda i de cristall, amb llaços i lluentons, de xarol i de ballarina, botes de caminar i espardenyes, sabates de taló, botes camperes i, fins i tot, també alguna xancleta i algun esclop. A mesura que les recollia, les anava organitzant per número, model i color. La mitjanit del tercer dia, quan el rellotge tocava a les 12, va trobar la sabata més bonica que havia vist mai.
Era austera i feta d'espar, sense fils d'or ni llaços, però tan ben trenada i cosida que s'acostava a la perfecció. El Ventafocs va quedar admirat davant d'aquella obra d'art.
Tant de bo un dia jo pogués fer alguna cosa tan ben feta.
Va sospirar el Ventafocs. Així va ser com va decidir buscar la persona que li calcés la sabata. Dit i fet, va marxar amb els focs a mitja vivar. Va trucar a les portes de totes les cases del reialme. Tothom se l'emprovava, però no encaixava en cap peu. Quan ja gairebé havia perdut l'esperança, va trobar una caseta en un racó del bosc. Era modesta i amb un rètol on deia «sabateria». El Ventafocs va picar i va obrir una donzella que duia una sabata en una mà i uns cordons en l'altra.
Passa, passa. Què busques? Vols unes sabates noves? Vols emprovar-te el meu últim model? He creat unes sabates ideals per córrer. En diré les corredisses.
Mentre la sabatera xerrava, el Ventafocs la mirava embadalit. Sabia tantes coses i era tan bona en la seva professió. Fins i tot li agradava el desordre que hi havia dins la sabateria, amb totes les sabates desaparellades i amuntegades. El Ventafocs es va presentar, i quan li va ensenyar la sabata, la noia va fer un gran somriure i, ensenyant-li el peu descalç, va dir...
Oh, la meva sabata! La vaig perdre el dia del ball, i amb la feinada que tinc, encara no havia pogut fer-me unes de noves.
Com és natural, la sabata va entrar al peu com un guant. N'havia trobat la propietària. Quan la sabatera es va donar de la cara de felicitat del Ventafocs, es van mirar de fit a fit i es van somriure. Ell li va explicar que no li agradava gens la feina que feia a Palau, que tenia ganes d'aprendre a fer alguna cosa per si mateix. La sabatera li va proposar que es quedés amb ella i aprengués l'ofici. Així va ser com el Ventafocs va trobar una professió que l'omplia i, de passada, el seu gran amor. Al cap de poc temps, el més gran dels germanastres va ser coronat rei. Com era costum entre els artesans, el Ventafocs li va enviar un regal, el primer parell de sabates que havia cosit tot sol. Quan el nou rei se les va calçar, li van semblar magnífiques. La sorpresa va ser gran quan van descobrir que el sabater era ni més ni menys que el Ventafocs, aquell de qui tant se n'havien mofat. Ell, el rei, vivia a palau, gaudia de molts luxes i no havia de fer gairebé res. Els dies se li feien eterns, però s'avorria com una ostra. El Ventafocs, en canvi, havia aconseguit ser feliç fent allò que més li agradava. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. El Ventafocs. Vivim del cuento. Il·lustracions Ona Causa. De l'editorial Baula.
A mi m'encanta el himne dels somnis.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Bola, bola i a voltes escargola. És de color gris-blau, és lent, lent, lent i molt suau.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Enganxen a peça, na-na-na-na-na-na-na-na. Sucre, aquell gust que tot ho involucra. Treure de la dieta ja no puc, crec que avui el començo a rebaixar, xa, 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 xa.
Adquirits des que som petits, Comencem el tema del sucre quan deixem els pits. Segurament hi ha un tant per cent en la primera papilla, però ja es torna una addicció a l'entrepà de nocilla. El iogurt se'm queda cur si no l'agafo ensucrat. Hi poso 3 cullerades, sucre de canyo refinat. Em dóna tanta energia, em fa sentit en viu. S'està acabant el dia i segueixo hiperactiu. Unes veus em parlen, el metge em diu.
Et perjudica.
A la botiga un xupa-xupa em diu.
No em vols llepar una mica?
Venga, guapo, no lo escuches. Comete totes les xutxes. I és tan dolça aquesta por, sembla que abracis uns peluches i es fa.
Sucre, t'ha tornat la vida més dolça. Un plaer convertit en pols, que quan t'enganxen et deixen na-na-na-na-na-na-na. Sucre, aquell gust que tot ho involucra. Treure'l de la dieta ja no puc, avui el començo a rebre xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa.
Com vol anar a córrer cuita, inicia aquesta lluita. Quan fins i tot està present quan bec un suc de fruita. Diuen que el sucre mata, més tòxic que el paper de plata. Amb què embolico el bocata, el de pa amb xocolata. I els papes quan van esmorzar, i d'això sí que en dono fe. Menjant un donut, un croissant, i saps què hi posen al cafè? Un sobre, dos sobres, dentista, quan cobres? Quan serà un bon moment per anar canviant les maniobres? Serà una altra queixa, segur que el sucre m'engreixa. I la salut, si em torno veja, no serà la mateixa. No vull la diabetis, quan la insulina em petis. Llavors serem més enemics que Sevilla i el Betis.
Sucre, t'ha tornat la vida més dolça. Un plaer convertit en pols, que quan t'enganxen no et deixen na-na-na-na-na-na-na. Sucre, aquell gust que tot ho involucra. Treure'l de la dieta ja no puc, que avui el començo a rebaixar, xa, 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 xa.
Un got de llet ben tèbia, el canvi ja és aquí, ara m'hi poso estèvia. Lo més interessant, un nou edulcorant, és apreciar l'autèntic gust d'allò que estic menjant. Glucosa sacarosa, relació ben gustosa, però la salut em diu que està posant-se un vell gelós. Això no és un adéu, és hasta luego Lucas. Serem feliços com la Celia Cruz, i en azúcar.
L'hora del compte, al 91.5 FM.
El final ja ha arribat i molt bé ens l'hem passat. Això s'ha acabat. Si aquest xou us ha agradat i us hem donat felicitat, ens veurem aviat. Transport de 15 és el nom, perquè el Toni i la Montse són. Junts haguem creat una bona amistat. És el que volem. Les rialles que hem sentit i els forts aplaudiments ens els emportem. Amb aquesta cançó de vosaltres ens volem despedir. Petons a tots vosaltres us volem deixar.
Vinga, feu-los ben fort.
nosaltres us volem deixar. Vinga, feu-los ben fort. Una abraçada us heu de donar.
Jo molt forta la faré.
Tu molt forta la faràs. Que tots junts haguem creat una bona amistat.
És el que volem.
Les rialles que hem sentit i els forts aplaudiments
ens els emportem.
Amb aquesta cançó de vosaltres ens volem despedir.
Petons a tots vosaltres us volem deixar. Vinga, feu-los forts, jo us faré també una abraçada.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
El ratolí i el lleó. Un dia, dos ratolins estaven jugant alegrement en un descampat. En aquell mateix descampat, a l'ombra d'un arbre, hi havia un lleó intentant fer la migdiada. Però els ratolins eren tan escandalosos que no s'aconseguia dormir. En un dels seus jocs, els ratolins van passar per sobre del lleó. El lleó, enfadat per no poder dormir, es va enutjar encara més per aquella manca de respecte que li mostraven els ratolins. I aixecant-se de cop, va aconseguir acorralar-ne un mentre l'altre fugia espaordit. El lleó va agafar el ratolí que havia acorralat i, per sorpresa seva, el ratolí li va parlar.
Lleó, si em perdones la vida, et serviré sempre que necessitis la meva ajuda.
El lleó primer es va quedar perplex, però ràpidament va esclatar a riure.
Tu, un petit i minúscul ratolí oferint-me ajuda a mi, el rei de la selva? Au, vés, vés.
I de tanta gràcia que li va fer, el va deixar anar. Al cap d'un temps, el mateix lleó anava despistat per la selva quan va caure en un parany posat per un caçador. Va quedar penjat en un arbre, en una xarxa, i per molt que ho intentava, no podia escapar. I cada vegada rugia més i més fort de tanta ràbia que acumulava, que tota la selva tremolava. El ratolí va sentir els rugits i ràpidament va acudir on era el lleó per complir la seva promesa. Però el rei de la selva seguia desconfiant del petit ratolí.
El ratolí, sense dilació, es va enfilar fins on era el lleó i va començar a rosegar la xarxa. I va rosegar i rosegar fins que la xarxa es va trencar i va alliberar el lleó. El lleó va donar les gràcies al ratolí, que a més estava molt satisfet per haver-li estat útil. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte s'ha acabat. El ratolí i el lleó, conte clàssic, amb la col·laboració de la Biblioteca Central de Tàrrega.
El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Benvolguda, senyoreta, si em permet una estoneta, vull convidar-la a gaudir d'un món millor. Vol un cafetó? Un cigaló? O prefereix un punt del senyor?
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Son muchas lunas las que te yo
Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
Levántate, ya suena el despertador. El aeropuerto atestado, no llegas al control. Los turistas con ansias de comerse el mundo. No dejan a nadie que llegue a su turno. Y en un mar de nubes, sentado en mi sillón, imaginando mi inquieto, buscando en algún rincón un lugar donde poder estampar mi huella. Nervios e ilusión. Locura que embriaga todo mi alrededor. Cualquier viaje, quito freno y me pongo a vivir. Todo está claro, con mapa en mano y una ruta a seguir. Y si me excedo en mi camino, cobijo mis amigos. Vicios y descontrol. Amanece en cualquier sitio, desayuno para paliar la resaca. Ayer noche la cordura ya no estaba. Alucinante dialogar con las miradas que se cruzan y resultan expectantes. Que no concibo el tiempo aquí. We'll be right back.
me pongo a vivir. Todo está claro, con mapa en mano y una ruta a seguir.